sospiteu que no han de cobrar, sí, perquè ja guanyen altres coses, diríem, sí, amb aquest càrrec.
Sí, sí.
A continuació, un 31% creuen que sí que haurien de cobrar, sí, els directius del Barça, i la menys votada, un 27,9%, creu que no.
No, sóc el Fragi, no, no, treu la música perquè estic per... Ui. Ho estem passant molt malament. La gent de la Junta plega perquè no arribem a... no arriben a final de mes, no.
Bueno, és el que ha exposat a Eduard Romeu, no? Sí. Que no arriba ni per pagar la llum.
La dutxa.
Sí, ha dit que no paga ni el rebut de lloguer ni de la hipoteca, però clar, llogueu o hipoteca, no? Entenc?
Jo mateix.
Sí, bueno, ha volgut.
Sí.
Bueno, sí.
Jo mateix m'ho gasto tot en dinars i visc en la precarietat.
És que...
Ho està passant malament, president.
Ho està passant molt malament. Hem de...
Però...
És que m'ho gasto tot amb...
O sigui, a la Junta Directiva del Barcelona ho estan passant malament.
Malament, precarietat absoluta.
És cert que del Via Veneto...
És
cert que del Via Veneto, després del dinar del... Sí. Amb el Nàpols, se'n van portar uns tàpers per tota la setmana?
Vaig portar els tàpers i dos làmperes. De les tauletes. De les tauletes. Vaig anar a la Pau i vaig robar les bombetes del vàter. Perquè no tinc ni per bombetes. Estic completament de fet.
El ritme que anem...
Estic visquent de l'almoi dels socis, que em venen cada matí a portar un entrepanet allà... Al despatx.
Aquí baix.
Al despatx. I, però bueno, hem de ser positius i mirar l'únic avantatge.
Sí, perquè vostè és un home optimista. Sí, a veure.
Bueno, la marxa de l'Eduard Romeu tot té avantatges, perquè hi haurà més canapés a repartir. O sigui, serà la mateixa quantitat de canapés i menys gent a picotejar, amb la qual cosa hem de ser positius, però estic molt afectat.
Ja no hi ha el veig.
I sembla que avui superé un don menys.
Bé, esperem que s'animi, perquè realment la cosa fa patir. De seguida ho esbrinarem tot plegat i els hi preguntem als nostres convidats d'avui que la feina que fan no la podríem pagar amb tots els diners del món. Us presentem a Martí Molina Pey. Com estàs? Ben al diari.
Què tal?
L'acompanya el seu alter ego, el seu partner in crime de Mundo Deportivo, Àngel Pérez.
Bona tarda a tothom.
I la capitana d'esports aquí a RAC1, la Marta Ramon, que també ens acompanya. Com estàs, Marta? Bona tarda.
Hola.
Marta.
O sigui, vamos.
Que alegria sentir-te.
Marta, toqui el 2, va. Que ha acabat el seu... Porta des de les 3, vinga, ligeando.
Però que democràcia.
Vagi al PSC a muntar la campanya electoral.
Pues guanyarem, i quan guanyem quedarà barrido. Quedarà en el rebull. En el contrario del rebull.
La setmana passada.
En la papelera de la història. Estan muerto, eh?
Bueno, aquí no
hi ha violència.
Això és l'utilitz.
Quedarà...
Això és l'utilitz d'alguns partits
no
polítics.
No te voldran ni en el Museu de Cera.
Sí, sí. Bueno, no faci parlar.
Recordo el dia tan intens que va tenir la Marta el dijous passat. Avui més tranquil·la o també molta feina?
Bé, us he de dir que avui tenia festa i me n'he assabentat que anava a caure la dimissió, la renúncia del vicepresident econòmic, que estava vestida de gimnàs amb la bossa preparada sortint de casa per gaudir del meu dia de festa. Com un dibuix animat, he fet marxa enrere, m'he tret la bossa del gimnàs i he començat a estar pendent del mòbil tot el matí i ja no he parat.
Veieu, és el que deia, eh? És que no hi ha diners al món per pagar aquests professionals. Ha tornat i ha seguit fent feina. Marta, començo per tu. Han de cobrar, haurien de cobrar els directius, tenint en compte que Eduard Romeu, pobre, no podia o no pot fer front a una hipoteca i per tant...
Però no s'ha acabat d'aclarir si era hipoteca, que si era lloguer, això
tot,
vol dir...
Tot.
Bueno,
el cotxe...
Ha sonat una mica excusa, però bé, endavant.
Jo, si voleu, després entrem dels perquès. Eduard Romeu diu tot això, però jo voto que no, que els directius han de ser directius i que ja hi ha executius cobrant el club i que per això han de fer la feina sense ingerències de ningú.
Martí?
No, jo és que estic a favor de que els directius cobrin, però és que també faria una reestructuració del format actual de la directiva. Si voleu, ho explico o detallo una miqueta el perquè. Mm-hmm. El format actual de directius, que hi ha una vintena o 25, o si fos per ells hi hauria 50, és perquè hi havia un format d'avals, que els directius havien de pagar un aval per formar part del club, sí, que com que eren molts diners, el que es feien era que hi hagués molts directius per repartir-ho entre tots. Aleshores, aquí bàsicament hi havia un grup de col·legues, un grup d'amics, de coneguts, i llavors a partir d'aquí, un cop s'havia muntat la junta directiva, es creava una estructura una estructura executiva. Uh-huh. Avui els avals ja no estan a l'ordre del dia perquè la llei de l'esport, que es va modificar fa bastant poc, ha eliminat aquesta figura. Per tant, aquesta idea de la junta directiva de 20 persones, de 20 col·legues, ja no té tant sentit, no té tanta raó de ser. Sí. Per tant, jo soc partidari d'una reestructuració en què els directius siguin a la vegada executius. Això implicaria un canvi estatutari, etc. Però faria que els directius poguessin dedicar-se més temps. O sigui, que no haguessis de buscar persones que tinguessin diners i que no haguessis, coneguessis tu i que te'n refiessis, sinó que fossin persones ja vàlides empresarialment per al negoci del futbol i que llavors amb 5-6 persones d'aquesta confiança paguessin i cobressin i tinguessin el seu càrrec i les seves responsabilitats i la seva jornada laboral. Això seria el meu Barça ideal. Diria que està a les antípodes del que pensen els que manen, però la justificació és aquesta, perquè passarien aquestes... És a dir, què és el que passarà amb la dimissió de Romeu? Tot el coneixement i tota l'experiència que havia pogut tenir ell com a vicepresident econòmic, ell plega i ha de venir una altra persona que no coneix absolutament res de res, agafar tota l'experiència de zero i tornem a començar. Llavors, jo crec que això és una cosa que al Barça li resta i que se solucionaria si amb aquests períodes de mandat, que són de 6 anys, les persones cobressin i moltes d'aquestes coses les evitaries.
Han de cobrar, Àngel,
el que passa que m'apunten que només poden cobrar els clubs que són societat anònima. Club esportiu com el Barça no es pot cobrar.
Ah, exacte. El president,
aquí,
evidentment, tampoc.
Aquí s'obriria ja el meló del model de gestió, de quin ha de ser el model de gestió del club. Clar, si obrim aquest meló, la línia del Martí és la més interessant, clar.
Quan l'Edgar ha exposat les opcions, ha dit ja s'ho cobren per projecció professional. Jo crec que aquí hi ha un afegitó molt important, que és que ja s'ho cobren en espècies. És a dir, els directius del Barça viatgen constantment, vale que és representatiu, però viatgen a representar el club, no van a hostals ni a Airbnb a compartir habitació, vull dir, van a hotels molt bons, van a restaurants molt bons, sovint no viatgen sols, viatgen acompanyats de familiars, desconec exactament fins a quin punt les despeses dels acompanyants i els familiars, qui se'n fa càrrec, però recordo que a l'última gira del Barça als Estats Units, l'expedició oficial eren gairebé 200 i pico persones.
Com?
Sí. L'avió oficial que va viatjar als Estats Units i que va donar la volta per als Estats Units tot l'estiu passat eren unes 200 i pico persones, de les quals, si no recordo malament, 60 i poc eren treballadors o membres del primer equip. O sigui, tota la resta eren directius, executius, familiars, amics i coneguts.
I això paga el soci?
Bueno, el club va explicar que cadascú s'havia fet càrrec, qui era, diguéssim, qui no tenia... càrrec o posició al club, els familiars, el que sigui, se n'havien fet càrrec. Bueno, hem de confiar, no? Ens ho hem de creure, però al marge de tot això, els directius, i després ja no parlem d'accés a entrades, invitacions, una mica també a nivell professional, si tu tens la possibilitat de convidar a la llotja del Camp Nou o algun partit important algú relacionat amb la teva professió, segurament puguis beneficiar-te a l'hora de fer negocis, és a dir, que jo no ho estic jutjant, simplement ho estic posant sobre la taula perquè és una realitat.
Sí.
Hi haurà qui li agradi i hi haurà qui no li agradi, però és una realitat. Llavors, jo crec que en això ja s'ho cobren. Dit això, vull afegir també que per mi el càrrec del directiu tindria que ser... bueno, és que no és conceptual, és no executiu. És a dir, per això estan els executius. Ara deia el Martí, és que l'Oriol Romeu ja s'havia empapat de tot...
Eduard.
Ai, si veus...
L'Oriol Romeu no s'ha empapat gaire de res.
Estava comptant el temps amb quan passaria, i ha passat.
No, jo sóc un dels que sempre diu Oriol Romeu. Però bé, l'Eduard Romeu, en tot cas, no és la persona que tindria que estar empapat, tindria que saber-ho com a directiu, però qui té que estar empapat de tots els números és l'executiu. I ara mateix no hi ha un executiu de pes en el Futbol Club Barcelona que porti els números al dia.
De seguida l'escoltem, però ja no hi és, un marxa, i normalment quan un marxa ha de venir algú altre. Sabem qui serà i hauria d'ocupar-se aquesta plaça, Martí?
Sí, ara no em facis dir el nom de memòria, espero que ho busco.
Sí, el Fernando Polo deia, ha informat avui Àngel Riu del Bas, que és un directiu ja... Àngel Riudalàs.
Però també hem informat a RAC1 que té moltes possibilitats de ser-ho el tresorer Ferran Oliver, que ja té molt pes en el dia a dia econòmic de l'entitat. S'ha de veure, això s'ha de veure, perquè, a més, clar, avui la porta hauria pogut donar pistes i el que ha dit és que les seves funcions de moment se les repartirien al Departament Econòmic i Financer de l'entitat. Petit detall, quan diu això, tampoc sabem qui hi ha al volant, perquè poc més de 15 dies va dimitir la directora corporativa de l'entitat, que
Maribel Meléndez,
que és la Maribel Meléndez. Aleshores, diguem que aquesta àrea està absolutament escapçada. Avui, de moment, la porta el que ha dit és que aquestes atribucions se les reparteixen. Això ja ho va dir en el seu moment quan Ferran Reverter va marxar del club. Es van repartir aquelles funcions i mai més es va saber qui seria el CEO del club, una plaça que va quedar vacant. Per tant, veurem què és el que passa amb aquesta vicepresidència, que és tan important a l'entitat a hores d'ara.
Totalment, perquè la part econòmica és cabdal. Hem dit aquests dos noms, veurem què passa els propers dies. Hem d'escoltar la porta per saber com ha valorat la decisió de Romeu. Li va comunicar ahir mateix, a casa seva, del Maresme, fins a la Diagonal. Li va dir, escolta, Jan, marxo i espero que m'ho posis fàcil. I així ho ha valorat el president.
Evidentment que a tots ens hagués agradat que l'Eduard, doncs, no tingués que prendre aquesta decisió. Ha decidit, doncs, perquè és una necessitat vital i professional que tens. En aquest sentit, doncs, acceptada la dimissió, content perquè ha fet una feina extraordinària, clau, com he dit, en el rescat econòmic del club, clau en el pla de viabilitat i en la recuperació econòmica. Tindrem el seu suport, o sigui, seguirem, doncs, gaudint del seu consell.
Per tant, mentre es parlava, per cert, el president Laporta ens ha enviat una abraçada molt forta a l'excap de seguretat del Barça, Rafa Soldado, el James Bond català, que ens escolta i que ens valora molt, Rafa. Bravo, un abrazo, Rafa.
Soldado, Dios mío. Un altre executiu de prestigi que es va encargar.
Ah, exacte,
un altre executiu de prestigi que s'ha encargat de la nit al dia.
Que va sortir. Bé, dit això, la gent pot pensar, la part econòmica és molt important, ho deia molt bé la Marta, i ara surt, però en quin moment ens trobem, eh? Eduard Romeu ha dit que espera que el president segueixi amb el full de ruta traçat, però que marxa en un bon moment.
Aprofitant, si m'ho permeteu, que l'últim escull que d'alguna manera ens quedava, que nosaltres no controlàvem, perquè és depèn de la pilota, el passat dimarts, i que tots hem d'estar molt contents perquè vàrem aconseguir passar, no? I per tant, doncs, consolidem el que havíem pressupostat i el que ens havíem compromès. I per tant, des d'aquest punt de vista, si em permeteu l'expressió, quan he dit feina feta, ve per aquí, no?
Clar, feina feta, eh? Què vol dir feina feta, Martí, Àngel, Marta? És a dir, hi ha moltes coses a fer. D'acord, s'ha arribat a quarts, que és el que estava pressupostat, però hi ha molts fronts oberts amb la part econòmica.
Ves que hi ha 37 milions d'euros de desviament del pressupost.
Clar, clar. D'aquí
fins al juny. S'ha de reconduir. I després hi ha tot el tema de la palanca, que no em vull fer pesada, perquè sembla que sempre que entro al versió estigui parlant d'aquesta famosa palanca, però és que van passant les setmanes i nunca más se supo. I això s'ha de resoldre, i és una de les coses, una de les patates calentes que té ara mateix el president Joan Laporta entre mans. I després de tot el que ha dit el vicepresident Eduard Romeu, sí que ha parlat de feina feta, però a mi també m'ha cridat l'atenció una reflexió, perquè diu ell ha dit que sí que visualitza un Barça esplendorós a mig llarg termini, però mirant-se Joan Laporta, fixant la mirada en el president, li ha dit encara a dia d'avui calen una sèrie de decisions complexes, i li ha dit hem de tibar la corda sense trencar-la per poder arribar a aquest moment d'esplendor. I després també m'ha fet gràcia, perquè diu moltes coses, que quan li diu estic convençut, president, que seguirem el fil de ruta, que tu seguiràs amb la mateixa força, etc, etc, també ha dit que els companys seguiran sent aquesta guàrdia pretoriana, perquè en el fons el que li està dient a Laporta és que li trasllada totes aquestes responsabilitats a ell, i que el deixa amb el nucli més dur, amb el nucli més fidel i, entre cometes, més acrític, no?, que envolta ara mateix el president al capdavant de l'entitat.
Àngel. Hi ha una de les grans virtuts que té Joan Laporta és donar per certes realitats que no ho són. I avui ha dit una frase que per mi és molt important, que diu Eduard Romeu és el responsable de la recuperació econòmica del Barça, com si el Barça s'hagués recuperat econòmicament. És a dir, la frase de Laporta de és el responsable és una manera de deixar entendre que ja s'ha produït aquesta recuperació econòmica, quan, segons tinc entès i segons sabem tots, no hi ha cap recuperació econòmica perquè el deute segueix creixent, els ingressos que han arribat de les palanques han anat on han anat, com deia ara la Marta, hi ha ingressos que estaven pactats de palanques que no arriben. Llavors, aquesta recuperació econòmica, aquest concepte que avui ha fet servir la Porta, jo crec que és una manera de voler vendre una realitat que no és, que ara mateix el Barça no s'ha recuperat econòmicament.
Clar, són 37 milions d'euros que el Barça de reduir o recuperar fins a arribar al juny. Martí, no sé com ens ho farem per arribar, a falta de poc més de 3-4 mesos, a reduir aquest increment tan negatiu pel que fa a la part econòmica.
Bueno, a banda d'anar de genolls fins a Montserrat i encendre un ciri i totes aquestes pregàries...
Ah, doncs no, si s'ha de fer, farà, eh?
Agudes i
no
per haver, que segurament doncs,
a
la Porta...
I si s'ha de collons, també.
Tindrà molts adeptes i posant-nos una miqueta seriosos, és molt difícil recuperar aquests diners de la manera ordinària. S'aconseguiran de manera extraordinària, a través d'algun tipus de patrocini o a través d'alguns ingressos extres que puguin venir.
Traspàs, per exemple?
Un traspàs, per exemple, pot ser. Uh-huh. Bàsicament, sempre això acaba sent pa per avui, gana per demà, perquè és vendre coses per poder aconseguir aquests ingressos, però una vegada més, el gran quid de la qüestió, i d'alguna manera també per afegir més coses al que comentava la Marta o ara l'Àngel, una de les grans discrepàncies que ha tingut Eduard Romeu amb aquests anys de mandat, ell va ser l'ideòleg de les palanques. Un cop el projecte de CVC, doncs ell va ser un dels que va dir que no perquè considerava que estava mal negociat o que no encaixava amb la política del Barça, hi havia una sèrie d'actius que s'havien de negociar, i ves que l'ideòleg la idea aquesta de vendre ja venia de l'etapa de Bartomeu, però a l'hora d'executar-les i fer-ho correctament era amb idea d'Eduard Romeu, però ell pensava fer-ho només per revertir la manca d'ingressos ordinaris que té el club, és a dir, si tu tens un any en què has gastat molt perquè tens aquestes famoses herències i tens aquests contractes majestuosos amb els jugadors, etc., tu necessites estivar diners per pagar aquest deute. Eduard Romeu, que no estava d'acord, era d'agafar aquests diners per fitxar jugadors. I aquest va ser un dels motius de discrepància. Esclar, això ha portat a que tu has aconseguit aquests diners de palanques, però n'has gastat molts diners, però també t'has gastat amb altres conceptes. Llavors, arribem a aquest tercer any de mandat en què no vols fer cap palanca, però una vegada més tens una desviació del pressupost. Per tant, els teus ingressos ordinaris, és a dir, la teva activitat normal i corrent, sense haver de fer coses extres, sense vendre de vendre't coses, i vendre coses vol dir vendre patrimoni. Jugadors, no perquè et sobren, sinó perquè necessites fer calaix, doncs una vegada més, per tercer any, el Barça segueix estant en negatiu. Per tant, aquesta famosa recuperació, bueno, sí, relativa, però jo crec que hi ha coses que les hem de posar o les hem de destacar perquè, evidentment, no són certes. I s'ha vestit el comiat d'Eduard Romeu amb un relat collonut amb què, escolta, vol plegar i amigos para siempre i petons i abraçades i ovació, que és veritat que el president no volia que Eduard Romeu marxés, però no hi ha hagut moltíssimes discrepàncies, per exemple, Eduard Romeu amb la Porta, Eduard Romeu amb Ferran Oliver, que és amb el tresorer per les polítiques, Eduard Romeu no estava d'acord amb la sortida de molts executius de l'àrea econòmica que són amb els que confiava. Vull dir que hi ha coses negatives també a destacar, no tot és si mires la roda de premsa i la presentació d'avui i sembla que aquí no hi ha passat res, i sí que passa.
De fet, el Martí, que avui com alumne aplicat s'ha assegut a primera fila a l'Auditori 1899, ha dit que només ha faltat el que se besen, perquè efectivament hi ha hagut abraçades, hi ha hagut
emoció. S'han fet petons,
s'han fet petons, hi ha hagut...
Bé, és que diguem-ho tot, perdona, Edgar, diguem-ho tot, perquè li anem dient roda de premsa a una compareixença.
En la que, perdoneu,
correcte. És que no s'ha deixat preguntar a ningú.
Exacte.
No fos cas que algú fes alguna pregunta incòmoda sobre la gestió d'aquests últims 3 anys i les raons que hi ha al darrere de la sortida d'Eduard Romeu, més enllà de les professionals, que evidentment són reals i són lògiques, però hi ha més raons i no se li ha pogut fer cap pregunta ni al vicepresident econòmic ni al president Joan Laporta, diguem les coses clares.
Bona matització, perquè ha sortit a les 10:15 el comunicat on deia que no és una roda de premsa, és a dir, no hi ha preguntes, sinó que era una compareixència de premsa, en aquest cas, per comunicar que Eduard Romeu marxava. Doncs, la Marta ho ha recordat, Eduard Romeu ha parlat de guàrdia pretoriana, referint-se als seus amics, perquè són amics els de la Junta Directiva, però quedeu-vos molt amb una frase enigmàtica que ha dit durant la declaració que escoltareu ara mateix d'Eduard Romeu.
Estic convençut, president, que seguirem el full de ruta que tu seguiràs amb la mateixa força, que els companys seguiran sent aquesta guàrdia pretoriana. Jo ho he dit com a directiu que no era capaç de valorar la tasca del directiu. Penseu que hi ha moments en els que les situacions són complexes, quan les coses són adverses, estan al davant, tinc uns companys molt compromesos i evidentment amb aquesta conjunció i amb aquesta unió que demano del barcelonisme, pensem el que pensem, tinguem clar que l'enemic és fora.
L'enemic és fora. L'enemic és fora. I ho ha tornat a repetir després.
Que sempre, lògicament, no som un club de pensament únic, som un club molt universal, i això doncs fa que hi hagi diferents punts de vista, diferents opinions, discrepàncies. Jo tots us diria el que dic habitualment, l'enemic és fora.
Val. Baixem-ho aquí, pilota a terra, què vol dir això? És a dir, és una manera de parlar o que dins de la directiva hi ha gent que creu que hi ha enemics interns que posen pals a les rodes? Ara, per exemple, el Martí ha dit que no hi havia bona sintonia amb el tresorer, també amb la porteu discrepàncies. Què vol dir això de l'enemic és fora? Perquè ho ha repetit molt, el tema de la corda també no la tensem més.
Però és que és el que hem comentat moltes vegades de la manera de gestionar el club de la porta i del seu cercle més íntim, que és l'estàs a mi o estàs contra mi. Discrepar no vol dir estar en contra, vol dir senzillament que tens punts de vista diferents i això... ben entès, enriqueix el debat i la gestió d'un club. Evidentment, hi ha un president que és la porta mana i la porta és el que té l'última paraula. Però el que passa és que hi ha vegades en què algú li ha de fer veure a la porta que pot estar equivocat. I no pot ser que si algú discrepa se'l tatxi o se'l recrimini o se'l consideri doncs, que va en contra o se li busqui les pessigolles. I hi ha, a vegades, aquestes situacions internes en què algú t'expliquen també historietes d'aquestes que són molt surrealistes i crec que l'error... moltes vegades està per aquí. I d'altra banda, els enemics tampoc som els mitjans de comunicació. Però bé, això és un debat que ja passo perquè ja és el pa de cada dia.
De fet, ha estat agraït amb els mitjans de comunicació. Ha dit Àngel i Marta que demanava disculpes si alguna vegada no havia pogut confessar res que li havíeu preguntat o li havien preguntat per un tema de confidencialitat, que això és una clàusula que porten molts contractes i que fa una mica de nosa. Marta, tu creus... després el Gerard ens ha preparat un informe brutal de la gent que ha fugit del Barça o que l'han tallat al cap. Creus que és, si penses com jo, endavant, i si no, busquen la vida?
Bé, és una manera de simplificar-ho molt, però sí que és veritat que s'està convertint en... Diguem que fer la feina dels executius s'està convertint en una mica complicat, depenent de quina sigui l'àrea i depèn de quin sigui el tema que porta cada executiu entre mans, perquè el que ens diuen és que sí que hi ha ingerències de vegades en la feina, en la manera de fer les coses, d'implementar el que s'ha decidit, i que de vegades xoca el criteri i professional amb el que pot venir de dalt, no? Això és així i sí que és veritat que darrere de totes aquestes sortides, que hi ha motius que són diversos, darrere de bona part d'aquestes sortides sí que l'explicació és de cert cansament de topar sempre amb ingerències i obstacles que tenen a veure amb això, no? Amb una estructura que vol intentar ser professional però que xoca amb un model de gestió que és molt personalista i que va molt al peu de la lletra amb el que va decidint el president Laporta i un grup de persones que són molt properes al president, no? Aquesta guàrdia pretoriana a la que feia referència el vicepresident econòmic fins a dia d'avui, Eduard Romeu.
Bona tarda, sóc el Toni Cruz.
Hola, Toni!
Aquí esteu parlant i bla, 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 no hi ha el ritme. I el més important, no teniu ni idea de què passarà en el Barça, perquè jo, com alma mater de la nova televisió del club, jo sé com funcionarà tot el tema.
Barça One.
La plataforma String Strikes. Que és el nou concepte.
Stream Strikes. És un concepte molt
important.
Stream Strikes. És un nou concepte híbrid de televisió. Bueno, jo sé perfectament
com... Com ho veus, això, aquestes dimissions?
A mi m'és igual. Pensa que, de fet, ens dona... És una oportunitat. És una oportunitat perquè, mira, nosaltres a la televisió, al Barça One,
sí,
posarem en marxa el reality show amb càsting per trobar el nou vicepresident econòmic en aquest cas del Barça, no? Vull dir que jo, amb això és una inconvenient, una nova idea i un nou format de televisió.
Una nova OD,
Operació Directiva. Ja tenim el d'allò, la música i tot, la tenim preparada. I ja tenim el teaser, el capítol 0 dels candidats, amb ritme.
Ode,
Operació Directiva.
Sí, sí.
El primer candidat és un economista perico,
Però un economista perico al Barça?
Pot donar un rendiment immediat, ens interessa molt, Gonzalo Bernardos.
Tot es decideix a l'abril, i ja veurem com el Barça està a l'abril.
A El segon candidat és més pessimista, però bueno, és pràcticament pessimista com actualitzar el compte corrent del Barça. Estem parlant de Santiago Niño Becerra.
La marihuana és, bueno, és un calmant que va molt bé per aquesta situació.
Amb el número 3, sí, entra en força.
La manera de... Jo crec que...
Sembrar marihuana.
Més d'un aficionat i soci del Barça estan ara mateix anestesiats amb la marihuana i no volen veure segons quines coses, però bé,
amb el número 3, en aquesta OD, operació directiva, sí, ens entra amb molta força un vell conegut del Barça, de la porta, com és Xavi Salah.
Home!
Jo no... Jo, òbviament, sol no em presentaré enlloc, i quan el Joan Laporta decideixi què fa, doncs llavors decidirem amb ell.
I finalment, el quart candidat d'ODE, en aquest cas serà Sàvia Nova, estem parlant d'un economista que està entrant amb molta força, Marc Siri, amb ritme.
El que fas és dir-li a un inversor, escolti, jo emetré aquest deute, però jo li tornaré aquest deute més un percentatge molt elevat d'interessos.
Ja us faig un spoiler ràpid. Guanyarà el candidat que pagui més pasta. No que en rebi, que pagui pel club.
Ah, que ha de pagar per,
ha de pagar per treballar, evidentment. És un bon... El nou coset del Barça, Toni, pagar per treballar.
És un bon format perquè no només es limita la part econòmica, sinó que, evidentment, i aquí el Gerard té un informe brutal, de la gent que ha sortit del Barça i de diverses àrees des que el president Joan Laporta...
Igual, no és el tema del meu format. Vull dir, no em vinguis a tocar els collons en temes. Jo t'estava presentant l'ODE. No em vinguis ara aquí a Polo Cerros DVD. A mi m'importa.
Et doni idees de marxat.
Si ja no hi són, ja m'és igual. Quines ganes de tocar aquí la flauteta.
No, però per obrir...
Toques els collons.
Per obrir més càstings, vull dir.
A més, Toni Cruz no està per
òptia. No, si han marxat, doncs ja han marxat. Sí, ja està, vull dir.
No, no, està ben pensat aquest càsting de...
OD, operació directiva.
Fa molta estona que parles i les coses han de durar un minut i mig. Tu sempre ho dius, un minut i mig, Maxi.
Bueno, si no m'interrompeu, ja hauria acabat amb un minut i mig, perquè jo tinc el concepte del ritme 90 segons. Vinga, tu qui ets? Ah, si tu havies treballat amb mi.
Sí.
Però per alguna cosa ja no vam treballar junts.
És veritat.
Estàs fulminant.
A veure, ha marxat moltíssima gent del Barça. No parlo dels que han estat acomiadats, sinó dels que han marxat. Hi ha molts que li han cantat a la porta aquesta cançó.
Hombre.
La llista és molt llarga. A l'àrea econòmica s'emporta la palma, l'àrea de l'Espai Barça també. El primer que va marxar sense haver arribat ni tan sols va ser Jaume Giró. Havia de ser el president econòmic i va marxar abans d'agafar el càrrec.
Com si fos un fullet.
No feia ni un any que havia arribat al club a Joan Laporta, que ja li va marxar un executiu clau, el CEO Ferran Reverter. En portem dos. També va plegar de la comissió Espai Barça José Elías, que va ser el gran avalista de Laporta al principi de la legislatura. Jaume Llopis, membre de la comissió de l'Espai Barça. Jordi Camps, director comercial. Jordi Llaurador, directiu responsable de l'Espai Barça. Àlex Barbany, director d'explotació de l'Espai Barça.
Tots aquests han marxat, eh?
Tots han marxat.
En portem 7, eh?
Enric Llompart, director digital. El director de l'àrea de patrimoni, Ramon Ramírez. Fa poques setmanes, la directora corporativa, Maribel Meléndez. Raúl Cabrera, cap de vendes a l'estadi. Frank Carbó, director de gestió esportiva. Mike Puig, director de Barça Genuine Foundation. I recordem també que van marxar Mateu Alemany en el seu moment, Jordi Cruyff, Márquez, Zubizarreta, Xavi Hernández ha marxat, ha dit que marxarà, i el cap de seguretat, Ferran López. Tots aquests van marxar.
18.
La pregunta seria qui queda a la casa. El presi?
Al final serà Barça One, un de sol, ho faré tot jo. Barça Jan.
Barça One.
Doncs home, ja ho veieu, i el Martí ho deia, és important no la gent que no hi és, sinó la gent que ha d'entrar. I totes aquestes posicions, hi ha alguna que ha quedat no reforçada o que la veieu més coixa d'aquesta gent que ha sortit, de les àrees que han sortit?
L'àrea econòmica és la que està més, més coixa. Una coseta sobre, ara que parlàvem d'això d'Audax i de més, ja no sortirà. Eduard Romeu va ser un dels que va presentar l'aval l'estiu per poder fitxar jugadors.
Sí.
Aquest aval, tot i que ell plega, aquest aval no el pot retirar encara. Vale? Ell seguirà amb aquest aval fins a l'estiu. Per això una de les coses que comentàvem abans també, de seguir el full de ruta i de tancar, és dir, el culet el tenim una miqueta apretat, clar, perquè com això no funcioni, aquest aval se'n va a Campistraus. Per tant, alerta que aquí les coses no són fàcils.
No, jo ja fa estona des de... Ja fa unes hores que remeno un article que m'ha cridat molt l'atenció del Gen Josep Pallàs, que és el cap d'esports de La Vanguardia, I, home, fa algunes reflexions que realment fan pensar, tot i que com que cada cop en aquesta societat la gent llegeix menys, doncs clar, sí. Pensa, mira, sí. Potser que el comentis, que potser alguna cosa queda. En aquest article, Joan Josep Pallàs parla de que un any enrere, fa un any, a finals d'abril, el Barça va anunciar en roda de premsa, citant en aquest cas la versió oficial, el projecte de financiació més important de la història. Això fa un any. L'operació abarcava la totalitat de l'espai Barça, incloent el Spotify Camp Nou, el Palau Blaugrana i el campus, per una totalitat de 1.450 milions d'euros. En aquella transcendent compareixença van oferir les explicacions pertinents el president Joan Laporta, el vicepresident de l'àrea econòmica, Eduard Romeu, la directora corporativa, Maribel Meléndez, i el director financer, Manel del Río. Avui, diu Joan Josep Pallàs, en aquella posada en escena fa un any, de tornar-se a realitzar només queda la meitat dels actors. Diu del quarteto, el duo. Meléndez ha deixat el seu càrrec fa 3 setmanes i Romeu ha seguit els seus passos aquest matí. Deixant de banda... hi ha un fragment que el deixa, diu... El compliment del pressupost perilla en aquesta temporada perquè el que ha estat la mudança a Montjuïc està deixant números vermells importants, perquè l'aliança amb socis comercials com Libero ha naufragat, les palanques que no requereixen d'una gran imaginació i, diu, laminen els futurs ingressos no donen per més, el deute és un horror i el moment de la veritat arriba amb la porta més sol que la una. Més enllà del seu nucli dur, gent que l'estima però que el perfil personal dista de ser el corresponent a la situació límit que travessa el Barça. Per exemple, la que Romeu ha dit aquest matí i ha definit com la seva guàrdia pretoriana. Per tant, què vull dir amb això? Doncs que, home, m'ha cridat molt l'atenció el que diu el Joan Josep Pallàs, és a dir, que estem pitjor,
sí,
que la situació és molt compromesa i que potser ara mateix els que comanden l'embarcació, doncs potser, segons el Joan Josep Pallàs, no serien el perfil més adequat. Diu, en un altre fragment, per acabar, diu... atenazado econòmicament i escalant a pas lent per recuperar l'estatus perdut futbolísticament pel que fa a l'accés a quarts de final de la Champions, després de 4 anys de no ser-hi, no ha estat la premsa la que ha desviat l'atenció sobre l'èxit, ni després del partit del dimarts, ni avui dijous. El Barça s'ha desviat i no té remei amb, per exemple, casos com el que hem viscut avui de la marxa d'Eduard Romeu.
Clar, fixeu-vos, després del que hem explicat, després de l'article de Joanjo, d'haver escoltat a Eduard Romeu, Marta, d'aquí a final de temporada, pel soci
que per cert, un apunt que em fa José Manuel Lázaro, diu, a vegades la guàrdia pretoriana, com va passar al César, són les que et pelen.
Per això.
Perquè les guardes... és un bon apunt de José Manuel Lázaro.
Sí. Doncs anava a dir-vos si, per posar algun bri d'esperança, tenint en compte com està el tema... Clar, és que ens estem deprimint. Marta,
un moment. A veure, una qüestió...
Econòmicament,
puguis deprimint o no, puguis deprimir més o menys. Una altra cosa és... Que a veure, no només això que estem exposant avui ho diu una o dues persones, sinó que hi ha un grapat de gent que t'ho està dient. Ara, si no vols veure la realitat, doncs no la vegis. És a dir, et poses un mocador als ulls i tires milles, és igual, i no cal. Hi ha gent que no vol veure mai la realitat i tot el dia està amb radiofórmules escoltant música. No volen escoltar, no volen saber res. Jo estic segur que avui haguéssim sortit al carrer, que és una proposta que teníem al programa, i haguéssim preguntat al carrer què passa el 12 de març, i jo... tenim amics que ahir ho van
maig,
fer...
No? El 12 de maig.
12 de maig? La gent no sap què, ni se n'entera, ni a eleccions. Vull dir que hi ha gent que li importa un rave tot això que estem explicant.
Ara, Marta, en aquest cas, tu creus que passarà com habitualment ha passat amb la porta que president, que poden haver molts problemes i molts pals a les rodes, però al final tot s'acaba fent i tot s'acaba aconseguint? O creus que si la cosa no canvia molt en les properes setmanes podem tenir un problema important aquest estiu?
Jo crec que ara mateix tots els senyals són preocupants, però sí que és veritat que se li ha de donar aquest marge de maniobra que la porta té, i és veritat, sembla que tingui un do que sempre acaba trobant la solució. El cert és que es fa difícil d'imaginar, perquè diguem que amb les palanques ja va apostar per una solució molt arriscada i d'alguna manera s'està començant a tocar os amb la venda d'actius. Després, també és veritat que amb tots aquests avals la cosa doncs, cada vegada és més complicada, no pots solucionar cada tancament d'exercici o cada tancament de mercat avalant diners davant la Lliga. A més és que no és un modus operandi gaire higiènic a nivell de gestió. Aleshores, jo crec que se li esgoten els recursos, ho veig molt difícil, però sí que és veritat que la Porta sempre troba la manera i també és veritat que detecto certs acostaments entre la Porta i Javier Tebas. O sigui, sí que és veritat que aquests darrers mesos hi ha aquest acostament i potser el fair play aquest estiu pinta molt malament i potser quan ens anem acostant a l'estiu pintarà menys malament.
Escolta, que igual fent una sèrie de perforacions pel nou estadi surt petroli. Escolta, ja trobarem els calés d'una manera o altra, no hi ha problema, s'ha optimista.
Amb això que diu la Marta, ara, Ramon té raó, el president Laporta sempre. Situacions
molt difícils.
És com James Bond. Sí. Quan està a punt allò que dius ara ja no
hi ha més. Ara ja caurà. Ara el pelen,
sempre, doncs, sí, no. Sempre sí. Un gadget. No. I
una mica MacGyver, també.
Exacte, sempre troba la solució.
Amb un xiclet feia meravelles.
Ara, a nivell personal, sí que com a membre de la Junta...
Que no l'agafin a vostè, president, per encarnar el nou James Bond.
Pues que, escolta, m'encantaria, no tinc problema.
Busquen un perfil
ara,
diferent.
Ara, les escenes d'haver de córrer i d'allò...
Bueno, jo crec que les podria fer perfectament.
Les romàntiques.
Però la Porta, una de les coses que posa més nerviós a la gent que té el costat i que no són la seva guàrdia pretoriana és precisament aquesta capacitat que té de jugar sempre al límit en totes les
emocions.
Sí, se n'en surt, però després el que li retreuen és, vale, te'n surts a canvi de què? És a dir, sempre aconsegueix el seu objectiu, si la Porta vol fitxar, fitxarà, però a canvi de què? A canvi de palanques, a canvi de vals personals,
va fent la pilota més grossa. I utilitzen un paral·lelisme que un símil que va fer servir el propi Laporta, que va dir que havia aconseguit que el malalt passés de la UCI a planta.
Sí, ja està.
Jo crec que el malalt que està a planta ja estan trucant a la UCI perquè vagin preparant-la un altre cop. Per mi la sensació
el malalt ja està fora, ja s'ha donat d'alta, marxa pel seu propi peu, ja no té problema, té l'alta voluntària.
Aviam, el proper entrenador i el que passi amb el proper entrenador serà el que marcarà si el malalt Barça torna a la UCI o no torna a la UCI, perquè
no
ara mateix...
No hi tornarà.
Bé, avui, deixant de banda això, ara parlarem dels seients, no només dels seients de Montjuïc i la seva visibilitat, sinó hi ha una consulta als socis...
Sí.
Dels seients a l'estadi, al Camp Nou.
Correcte.
I això ha generat alguna polèmica, perquè si no hi ha polèmica no és el Barça. Per tant...
Tens un euro per la màquina de vending? M'he comprat uns xetos i no... No tinc.
Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons artesanalment seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró. Torró.
Són les 7, ho sents? De mica en mica tens més 7. 7 i no 8, amb 8 no funcionaria. 7, perdó, Moritz 7, el gust de la bona birra. 7,
Moritz 7. Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings, o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
L'exposició Tim Burton's Labyrinth arriba a Barcelona. Endinsa't en la ment del genial Tim Burton, descobrint les obres originals del director en una exposició immersiva on cada recorregut és únic. Des del 8 de març al Palau de Victòria Eugènia. Entrades a timburtonexhibition.com.
A veure, tu al teu pare li fas ben poc cas. Vaja, que si et diu que no posis els peus a la taula del menjador, tu ni cas. Si et diu que tregui les escombraries, que es vagin esperant. I si et diu que no cal que li regalis res el dia del pare, doncs tu igual, ni cas. Aquest 23 de març, regala-li 15 milions a un dècim del sorteig del dia del pare de Loteria Nacional, que segur que malament no li semblarà. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Ei, què tal? Soc l'Arturo Valls i fa una estona estava atabaladíssim perquè avui estic molt enredat. Però ha sigut prendre'm un Colacao... I ara tot em sap millor. Així que recorda que tu també estàs en Colacao de veure les coses d'una altra manera.
Dissabte 16 de març, òpera en concert al Palau de la Música Catalana.
Un imperi romà en decadència, una societat...
Coronazione di Poppea da Monteverdi.
Una història real d'ambició pel poder, traïció i adulteri amb Janine de Vic, Kang Ming, Justin Kim, el cor de cambra del Palau i The English Concert, sota la direcció de Harry Bickett.
Entrades a palaumusica.cat.
Si et vas quedar en els quaderns Rubio i les teves habilitats tecnològiques es resumeixen a muntar presentacions en PowerPoint, és hora que et reinventis. Redirigeix la teva carrera amb Nucleo Digital School. Estudia un màster en Data Science, UX UI Design, Product Management, Programació i molt més en tan sols 5 mesos. Des d'on vulguis i mentre treballes. No t'ho podem posar més fàcil. Visita nucleo.school.
Són les 7. L'hora de fer un Moritz 7. 7, 7,
Moritz 7. Tens casa amb jardí o piscina? Transforma-la amb Abrisud. Vols cobrir la piscina, el cotxe o busques una pèrgola bioclimàtica on relaxar-te? Abrisud té la solució.
Del 15 al 17 de març tenim portes obertes amb preus de fàbrica i descomptes de fins al 30%. Visita'ns. Som a Cornellà. Sortida 15 de la Ronda de Dalt.
Abrisud. Dona vida al teu exterior.
Perdona? Que ara Movistar Prosegur Alarmes inclou una garantia antiocupació? Ja veuràs quan se n'assabenti el meu gos.
Cap guardià pot competir amb Movistar Prosegur Alarmes, la primera i l'única alarma amb garantia antiocupació, que no només dissuadeix i protegeix, ara també es compromet contra les ocupacions. Contracta-la al 900-222-250 o a movistarproseguralarmes.es.
Hola, carinyo, com estàs?
Bé, m'han dit que us truqui.
Quines ganes teníem de parlar amb tu, que t'ho passes bé. Estàs fent amics? Menges bé?
Ai, mama.
Ens trobes a faltar?
Sí, mama. Però em puc quedar una setmana més?
Colònies d'estiu de Rosa dels Vents. Cuidant el que més estimes des del 1976.
Fes-te ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900-106-08 o entra a legalitas.com.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
La testosterona és fonamental per l'home. Energisil Vigor, amb zinc, contribueix a mantenir les ganes i els nivells de testosterona. Ja ho saps, energia masculina, Energisil Vigor.
Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC 1.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Ep, ja tornem a ser amb vosaltres.
Ja està, ja
gràcies
està.
Per esperar-nos.
Hem tingut un altre monòleg pel versió inèdit durant la pausa. Un monòleg de forces de seguretat. Per cert, l'Àngel els defensa sempre molt perquè ve de família de forces de seguretat.
Sí, no, i tant, no? El meu pare és, bueno, ja s'ha jubilat, és policia, era policia, ah, i el meu avi també.
Jo vaig trencar...
Jo vaig trencar... Jo vaig trencar... No. És, bueno, és que...
Perquè ara et diré, ara diré per antena el que està passant amb els cossos policials. Sobretot el cos que jo estic veient, el cos de la Guàrdia Urbana, que m'hi fixo.
El cos, concretament.
El cos en general té una tendència a la imitació, a la clonació de Rosa Peral i l'Albert. O sigui, jo crec que tots volen ser Rosa Peral i Albert.
Però aquests són els moderns. El meu pare i el meu avi eren dels antics.
Tots s'han clambuterat.
Eren els bons.
Molts membres de l'Urbana ara tots van clambuterats. Tots veus que, hòstia, passen hores i hores al gimnàs. I després l'estilisme del que és el cos, o sigui, el que és la Guàrdia Urbana, la dona, és mimètica a Rosa Peral. Tots són clònics. O sigui, hi ha una clonació, són els seus herois.
Sí, sí, sí.
I aquesta és la situació.
Sí, sí.
Pues son los polibros.
Bros i tete. Sí, de veritat que segueixen una línia amb els àrbitres, eh? Abans hi havien panxetes i ara tant àrbitres com policies, tots són...
No.
Tableta.
Musculació a tope i totes amb cua de cavall.
Sí, i amb el cinturonet...
Tothom va al fitness, eh? Si no vas al fitness no pot ser
policia. Està clar.
Tots tenen uns braços que la roba els ditiva... I això sí, queda molt bé sempre, perquè vam fer una compareixença al meu edifici buscant un incendi que resulta que estava dues mansanes més enrere, va ser un moment ridícul, eh? Tots els veïns sortint en pijama, un moment de nerviosisme, que ho estava explicant ara, i això sí, el que és
la ràdio
a tot de... Que dius, ¿puedes bajar la ràdio? Perquè més clar...
L'emissora, que
deia. ¿Puedes bajar la emissora? que vaig sortir per això, vaig dir, cony, però qui s'ha colat aquí? En fi, el món de la urbana.
Sí, Déu-n'hi-do. Vam tenir també un món a Montjuïc.
De Mossos ja per un altre dia. Sí. Els cossos, potser, i la Guàrdia Civil també em fan por, vull dir que, escolta...
Bé, doncs vam tenir Jarana el dilluns. Va venir Joan Poquí i va explicar que no s'està complint el que d'alguna forma va prometre el club en aquesta mudança a Montjuïc, i és que el soci abonat més fidel, el que no havia demanat excedència, normalment tindria bona visibilitat i, a poder ser, intentarien seure'l al mateix lloc habitualment si vas sovint. Joan Poquí va dir que això no passava, que no pot ser, que el club no està complint, però en canvi tuitaires anaven dient, no, escolta, a mi sí que m'ho estan respectant. Martí, des que ha començat la temporada, tens constància que això s'estigui complint? És a dir, el soci que va a Montjuïc habitualment té un bon lloc?
A veure, nosaltres vam fer precisament un tema fa uns mesos en què va haver-hi un pitote tremendo perquè no s'estava complint tot això. El tema aquest de la visibilitat de Montjuïc ja va ser complexa, perquè el primer dia que hi arriba a la porta se senta a la llotja i diu, hosti, quina merda, i va demanar a veure si podien, sisplau, canviar-li la llotja de lloc, perquè clar, jo considerava que la visibilitat era molt acostumada al Camp Nou, clar. Que la llotja de Montjuïc està pensada per veure la línia de meta de la pista d'atletisme, no per veure jugar un partit de futbol. Clar, li van haver d'explicar que, escolti, no, president, no podem per temes de seguretat i totes aquestes coses, ja ho va entendre i tal i qual. El tema de la visibilitat és que, evidentment, hi ha localitats que sí que en tenen més, algunes que en tenen menys, però la promesa aquella que les persones, els abonats que havien agafat l'abonament, el passi de temporada i tal, no s'estava complint, malgrat que anessin tots els partits. Aquí va haver-hi bastant rebombori, moltíssima gent va trucar a l'OAB i es va queixar també el síndic. En principi la resposta és que això depenia de les assignacions i que era un programa mètic i tal i qual, però misteriosament, des que es van a fer aquestes queixes, moltes de la gent que s'havia queixat, o almenys amb els que jo he contactat, gairebé tots, només sé d'un cas que no, la resta tothom havia millorat la seva localitat. Els que s'havien queixat, no a la xarxa social, sinó pròpiament al club. Vaig preguntar, dic, escolteu, dic, aquí algú ha apretat un botonet màgic. Van dir que no, i aleshores doncs, vaig considerar que havia sigut la mare de Déu de les assignacions la que havia fet la seva feina de manera mística i que ho havia arreglat. Però sí, hi ha moltíssims problemes en aquest sentit a Montjuïc, sí.
No sé si algú...
Ah, sí, no, anava a dir, Àngel, Marta, vosaltres coneixeu, perquè ja parlem de casos reals, perquè la gent a Twitter va tenir molta rebuda i anava dient, ai, a mi sí, a mi no. Tu, Àngel, començo amb tu i després amb tu, Marta, coneixeu gent que realment estigui contenta, descontenta amb aquest aspecte?
Jo comparteixo el que estava explicant el Martí, i a mi em fa sospitar que aquest gir de guió en intentar contentar a la gent és una manera de dir-los que us aneu posant còmodes, que estigueu còmodes, perquè igual estareu una estoneta més... de lo que us pensàveu a l'estadi a Montjuïc.
Ah, sí?
Clar, perquè al final, si realment és lo que ens han venut, que el mes de novembre això s'acaba,
ja estarà.
Òbviament, si pots fer la vida millor al soci partit a partit, és important. Però quan t'hi poses, perquè jo no crec que sigui la mare de Déu de la Moreneta, com diu el Martín i el comitè de les assignacions, hagi passat res màgic, jo crec que s'hi han posat, i si s'hi han posat és perquè pensen que igual estarem una estoneta més allà.
Ja, Marta?
Sí, jo coincideixo bastant amb els meus companys, i sí que he detectat que hi ha certa incomoditat entre els socis que habitualment van a Montjuïc, sobretot pels temes de visibilitat i sobretot per aquest mareig que no poden estar sempre a un mateix lloc. Hi ha hagut cert desgavell al llarg de la temporada, hi ha hagut moments que la incomoditat s'ha fet més palesa i és una constant, i al final tot lliga amb el que ja parlàvem abans. És que també té a veure amb, quan parlem de que no es compleix el pressupost i que hi ha problemes amb els ingressos que s'havien previst i no previst del ticketing a Montjuïc, etc, doncs és una mica, tot forma part del mateix sac, vull dir que el club té problemes.
Avui, deixeu-me presentar-vos un nou col·laborador al programa, que és no és altre, ens portarà informacions tot secret, no és altre que Cristian Cubero. Cristian, bona tarda.
Bona tarda, Toni.
Bona tarda. Ell és ell serà l'encarregat d'explicar-nos notícies que no surten als mitjans. No.
Exacte. Són
en les portes en exclusiva, Cristian.
Avui porto informació que m'han donat les meves fonts sobre els seients dels socis que van a Montjuïc. Sí, m'ha dit la meva germana com anirà la cosa. O sigui, m'ha dit la meva tata...
La que et passa la informació és la teva germana.
La meva germana. I no us puc dir qui és, però bueno, em dic Cristian Cubero, doncs vosaltres mateixos. Sí, la informació que tinc és sobre el preu de les localitats que anirà ara a partir, o sigui, segons de la visibilitat. Si no es veu un pijo, doncs es pagarà poc. Si es veu mig pijo, pagaràs més. I si es veu a tope, doncs pagues el preu. Segons visibilitat, Toni. Així serà. I està clar. És així.
I els preus se saben?
És així. O sigui, vull dir, no ho ha dit la meva germana, però si voleu li pregunto sobre els preus.
Ah, doncs pregunta-li, sí.
Jo envio un missatge. La truco millor. Bueno, estic a l'espera. Quan la meva germana es pengui, us ho dic.
Vale, bueno, no sé si tens... No marxis perquè hem parlat de les localitats de Montjuïc, però atenció perquè hi ha una enquesta en marxa explicada pel Xavi Bosch, a Mundo Deportivo, sobre les localitats del Camp Nou. No, el que no sabem és quan.
Quan?
No vull dir, quan sabem. Els socis podran...
Ja està acabat.
Tornar a Montjuïc, a l'estadi...
En teoria, havien
de... les Corts.
Sí, hauran de poder tornar al novembre, en teoria. I el Barça ha posat en marxa una enquesta pels socis que li ha cridat molt l'atenció al Xavier Bosch i avui ha fet un article al Mundo Deportivo. En aquesta enquesta es pregunta per la tornada al Camp Nou als socis i com els agradaria que fos la modalitat d'aquest retorn. Els hi diuen això, com ja sap, a mitjans de temporada vinent s'espera que el primer club de futbol masculí pugui tornar a jugar els seus partits a l'Spotify Camp Nou. En aquesta primera fase es disposarà d'un aforament parcial i els abonats i abonades que així ho desitgin podran sol·licitar un passi per assistir als partits. I la pregunta és, tenint en compte que haurà de confirmar l'assistència a cada partit, quin model preferiria d'aquests dos? És a dir, seria una cosa molt similar al que passa ara a Montjuïc. La primera modalitat és seient fix. Els abonats i abonades escolliran la mateixa localitat pel que resti de temporada, amb el risc que alguns es puguin quedar sense assistir a alguns partits o a la seva totalitat. És a dir, tu demanes un seient fix, però potser no hi podràs anar. Molts partits o tots.
Bueno, no hi podràs anar alguns.
Diu, alguns partits o la seva totalitat.
Tu o agafes l'opció de seient fix...
I no pots anar mai. I no pots anar mai.
Ho has llegit bé, això?
És una aposta.
És una possibilitat.
És arriscada, aquesta aposta, eh?
L'altra possibilitat, l'altra aposta, és seient...
Home, si no hi pots anar cap...
Tot o res...
És molt fort, aquesta opció.
Tot el rojo al negro.
La segona opció és seient variable, localitat variable dins d'una mateixa zona escollida, amb la possibilitat que tots els abonats i abonades tinguin accés a la majoria dels partits. És a dir, potser seria una opció...
És a dir, t'estan induint la resposta...
Exacte, i això
home,
que diguis...
Està claríssim.
Això és variable, no?
El Xavi Bosch diu això. Quina manera d'induir la resposta.
No ho diem nosaltres, sinó ho està explicant Xavi Bosch.
Sí.
Per tant, t'indueixen a triar variable, no?
El variable, que és amb el que ells, els guiris, els poden vendre al teu seient quan vulguin.
No sé si el Cristian Cubero té informació sobre això.
És el que m'ha dit la meva germana, doncs, que el Barça necessita diners, llavors han de fer això. Clar, això pel Sandro, diu la meva germana que pel Sandro no passaria això.
Però ja està.
No ho sé. Pot ser que sí.
Però tu t'hem contractat perquè...
Voleu una resposta fixa o variable?
Bueno, de moment deixem la variable i ja està. Bueno, tot això, ens queden poc temps.
Ens queden 3 minutets.
I avui, 3 minutets. I m'has dit, Edgar, que m'explicaries el Mundial de Clubs, perquè jo no ho acabo d'entendre.
Intentem. Ens queda poc temps, però intentarem que sigui lo suficientment clar. D'entrada, com serà aquest Mundial de Clubs? Es disputarà...
No. D'entrada, que és el que t'he preguntat aquest matí.
No, és fàcil. El Barça no hi va.
No, és...
Què és el Mundial de Clubs?
Perquè és que jo no sé què és.
Vinga.
Jo, que sóc un ignorant...
Anem a la prehistòria.
Sóc un tribunero, em defineixo gent. Jo pensava que era la nova Copa d'Europa que es deia Mundial de Clubs.
No,
i
no.
De cop i volta l'Edgar em diu, home, no entens ni punyeteria.
Mira, a veure, anem una miqueta enrere. Copa Intercontinental la jugava el campió d'Europa contra el campió de Sud-amèrica. Aquesta Copa Intercontinental, el 2005, canvia i es passa a dir Mundial de Clubs, que és com el coneixem fins ara, que és aquest torneig que el juguen el campió de cada confederació, campió d'Amèrica, campió d'Àsia, campió d'Àfrica...
Per saber quin club és el millor del món.
El millor del món, exacte. I això es disputarà d'aquesta manera fins a aquest any, perquè el 2025 canvia radicalment aquest Mundial de Clubs que coneixíem, que es disputava als mesos de desembre aproximadament entre el Marroc, l'Aràbia Saudita o fins i tot Abu Dhabi o Japó. Ara passarà a ser un Mundial que serà idèntic, ho dic per simplificar-ho, al de les seleccions. És a dir, es jugarà a l'estiu, es jugarà en aquest cas del 15 de juny al 13 de juliol del 2025, estem parlant, no aquest estiu sinó el de l'any vinent. El format és idèntic, com dic, participen 32 equips, 12 europeus, 6 sud-americans, 4 africans, 4 asiàtics, 4 equips de la zona CONCACAF, que és Amèrica del Nord, Amèrica Central i el Canadà, un d'Oceania i un equip que anirà del país anfitrió, en aquest cas un equip de la Major League Soccer, que és els Estats Units. Hi haurà una fase de grups, 8 grups amb 4 equips diferents, juguen tots contra tots a partit únic, exactament igual que un mundial, per si algú es perd, mundial de seleccions vull dir, Els dos primers passen directament a vuitens de final i a partir d'aquí eliminatòria a partit únic fins a arribar a la final. L'única diferència amb el Mundial de Seleccions que coneixem és que en aquest cas no hi ha final de consolació, no hi haurà partit pel tercer i quart lloc. Aquest és com serà el Mundial, insisteixo, un Mundial de clubs, que és com un Mundial de Seleccions. Es farà a cada 4 anys, exactament.
Igual, a cada 4 anys, com un Mundial de Seleccions.
Per entendre'ns, quan hi havia la Copa Intercontinental sempre hi havia el campió de Sud-amèrica i el campió d'Europa, però temps enrere encara hi havia una certa competència. Des que va arribar el Mundial de clubs sempre guanyaven els europeus, excepte una cosa molt rara. Què passa? Que això a nivell econòmic tenia molt poc valor. Clar. Aquests partits tenien molt pocs ingressos, no es podien vendre. Aleshores, què ha fet la FIFA? Intentar portar més equips europeus aquí. Com que no podien muntar una espècie de Copa d'Europa, perquè si no hagués semblat una Copa d'Europa anual, ho han fet cada 4 anys. I el que han fet és disfressar-ho d'una manera que poguessin posar 12 equips europeus que se les fotessin entre ells, que al final, a la pràctica, per més que vinguin de Sud-amèrica i de Chichinau o d'on vulguin, acabaran guanyant els europeus, però com a mínim, cada 4 anys tindràs aquí un producte que donarà molts calés i que els clubs guanyaran 50 milions. Però,
i d'aquí ve, la necessitat que el Barça entri en aquest Mundial.
Que el Barça ven una miqueta més que l'Atlètic de Madrid.
Mira, i em salto els equips que ja estan classificats, perquè sí, hi ha molta història, temps, i el que volem dir és què ha de fer el Barça, molt de pressa, què ha de fer el Barça per classificar-se? Ha de guanyar els dos partits de quarts de final, que l'Atlètic de Madrid perdi els dos de quarts de final i que, com a mínim, a la semifinal n'empati un. Si el Barça fa això i l'Atlètic de Madrid perd els dos, el Barça estarà en aquest primer Mundial de Clubs conegut com el que coneixerem a partir de 2025.
Ja hi ha campió del Mundial de Clubs.
El Madrid ja està classificat, por cierto. Com a campió de la Champions el 22. I bueno, això ho explicarem un altre
per dia. Per començar, hem de saber contra qui jugarà el Barça, per tant, això ho sabrem demà. Demà sorteig a les 12.
A les 12 i ja coneixerem el sorteig de quarts, qui et pot tocar semis, qui et pot tocar a la final i si seràs local o visitant a la final.
Doncs Marta, Ramon, moltíssimes gràcies.
Fins demà, que vagi bé.
Adéu-siau.
Àngel Pérez, Martí
Àngel
Molina.
Àngel Martí, gràcies.
Adéu-siau. Fins demà.
Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró. Turro. RAC 1.
Bitravel és on comença el teu viatge, on et planteges si aquest any vols fer una escapada o perdre't pel món. Cultura o aventura. Agafar el tren o volar. T'esperem en moltes destinacions, experiències, premis i descomptes. Vine a Bitravel del 15 al 17 de març a Fira de Barcelona, recinte de Montjuïc. Compra ja la teva entrada a bitravel.com.
Sou autèntics fans de Playmobil? Del 8 al 30 de març, Playmobil celebra en primícia el seu 50è aniversari a Finestrelles Shopping Centre amb 4 espais de joc, exposicions i 2 tardes de meet and greet. Playmobil us espera a Finestrelles Shopping Centre. Sortida 12 de la Ronda de Dalt.
Coneixes la unitat d'endoscòpia bariàtrica de Centre Mèdic Tecnon? Som pioners en diferents tractaments mínimament invasius d'obesitat i sobrepès.
Si estàs pensant sotmetre't a un procediment per tractar l'obesitat o sobrepès mitjançant un endomanga, baló gàstric, baló ingerible, reparació o cirurgia bariàtrica, pots posar-te en contacte enviant un mail a info@endoscopiatecnon.com.
A més, tens l'oportunitat de participar en un dels seus estudis. Actualment hi ha 3 en actiu.
Recorda, envia un mail a info@endoscopiatecnon.com.
Aquesta primavera, llança't flowers al centre comercial, esplau. Viu l'Urban Life Edition amb l'artista urbà Camille Escurela amb sorteig de sneakers en directe. Canta a ple pulmó les cançons de Nena de Conte i participa en el torneig amb simuladors de MotoGP. Del 7 al 23 de març, t'esperem amb els plans més top i amb el sorteig d'un iPhone 15 cada dijous. Places limitades. Més informació a esplau.com/HTFlowers.
Wow! Arriben els World Days de Mercedes-Benz a Quadis Autolica. Els dies 14, 15 i 16 de març, aprofita els descomptes de fins un 25% en tots els models Mercedes-Benz amb vehicles de gerència, cortesia i quilòmetre zero. Aprova't als nostres centres de Barcelona, La Maquinista, Sant Cugat, Sant Boi, Tarragona i Reus. World Days, 14, 15 i 16 de març a Quadis Autolica.
Naturalment, no vaig trobar la meva felicitat al camp. La persona m'avorria.
Les detestava.
La naturalesa m'avorria. Oh, la detestava. De cop vaig començar a odiar les persones i la naturalesa.
Es poden odiar les persones i la naturalesa, però alhora estimar la humanitat. Vine a conèixer el Thomas Bernhard, més sorneguer i clarivident amb Pep Tosar i Imma Colomer. Amb la claredat augmenta el fred. Al Teatre Romea a partir del 2 de març. Entrades a teatreromea.cat i promentrada.com.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
L'endometriosi afecta una de cada 10 dones. Ajuda'ns a col·laborar amb l'Hospital Clínic. El 25 de maig, vine a Premià de Dalt al Festival Solidari Ulisses per Endofest, amb els concerts dels Catarres, La Coco, Damaris Gelabert, Alba Grassa i DJ Trapella. Entrades a la venda i fila zero a citytickets.com.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación, pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes? Ocasión
Plus. ¿Estás pensando hacer obras a casa? ¿Vols renovar la cuina o el bany? Vine al Magatzem, plaça Tetuán 24.
Som al centre de Barcelona, on en 600 metres quadrats trobaràs la més gran exposició de grès, ceràmica, aixetes, mobles de cuina i bany i tot tipus de material de construcció.
Al Magatzem, a la plaça Tetuán 24, et farem la reforma de la casa amb rapidesa i a preus excepcionals.
Vine al Magatzem, plaça Tetuán 24.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
El punt de notícies de RAC1.
Mira, amb 5 segons i les 8. Mira si m'ho hem ajustat, avui, això.
Que... No em dieu res, avui. No.